Passant 7 minuts a 2:15 de la nit. Els conflictes generats en els processos de divorci o separació estan fent créixer els delictes per sustracció de menors per part d'un dels dos progenitors. Una situació que és delicadíssima, en què els menors s'emporten la pitjor part i que s'agreuja encara més quan el progenitor que sostrau el fill se'n va a un altre país. Com que cada vegada són més freqüents les parelles mixtes, de països diferents, creixen també els casos en què la sustracció de menors es troba amb la dificultat d'haver-se de resoldre a quilòmetres i quilòmetres de distància. A tot l'estat hi ha prop de 300 casos pendents de resoldre, dels quals una cinquantena són a Catalunya. Un d'aquests casos és el que avui ens porta la Marta Català. Bona nit.
Hola, molt bona nit. Doncs sí, parlem del cas del Carlos Salgado. Ell és un professor d'escacs, resident a Blanes, un home que fa uns anys que no veu la seva filla. Es va casar amb una noia russa i van tenir una nena. El 2013 es separen i, segons explica, cada cop veia menys la petita. Després de diversos litigis per lluitar per la custòdia, la mare va marxar a Rússia amb la nena i una sentència li ha concedit d'una banda la custòdia de la petita i també la pàtria potestat, però ell no pot accedir a la seva filla, ni la pot portar a Catalunya. Es queixa també de la manca de voluntat de les autoritats i ara la seva filla té 9 anys. I el presentem. Carles Salgado, bona nit.
Hola, bona nit.
També ens acompanya la Carmen Varela Álvarez, que és la fundadora de CIME. Què és CIME? És una associació de professionals contra la sustracció internacional de menors aquí a Espanya i també és sòcia directora de Dret de Família del Cercle Legat. Molt bona nit també.
Bona nit, Marta.
Bé, Agnès, si vols, comencem una miqueta per recordar la història del Carlos, per explicar-la als oients. Explica'm com comença tot.
Bueno, esto comienza en el 2016, en principios del 2016, en enero, cuando mi exmujer se niega a cumplir el régimen de visitas. Nosotros teníamos un régimen de visitas que nos correspondían 7 días cada uno, pero yo le iba cediendo, le iba dejando días, ella me iba quitando días con cualquier excusa y yo, para evitar discusiones, problemas, sobre todo delante de la niña, yo le iba cediendo días. Hasta que llega un momento que ella tiene 11 días y yo 3. Uh-huh. Y en ese momento, cuando me quiere quitar otro día más, le pongo el freno y le digo, no, no, dice, le digo, si quieres, si no te gusta quedar como está, pues vamos a cumplir lo que dice el convenio de regulador de divorcio. Es en ese momento cuando ella simplemente ya no me deja ver a la nena, ya la pasa a recoger los días que la tiene que enviar al cole, la envía, cuando la recoge ella sí que la recoge, pero los días que a mí me tocaba recogerla no la envía a la escuela. Pasa de enero a junio del 2016, la niña no va ningún miércoles, ningún jueves, que eran los días que me tocaba, y ningún viernes uno de cada dos.
Bien, entonces ya notas que no veus casi ve la nena, ¿y qué pasa después? Ya anem avançant.
Bueno, yo a todo esto me presentaba en los Mossos y pretendía poner una denuncia por el incumplimiento, pero lamentablemente ha habido una modificación del Código Penal. Esto ya no es denunciable por la vía penal, por tanto tenía que denunciarlo por la vía civil, es decir, una demanda con abogado y procurador en el juzgado, con la lentitud que eso implica. A pesar de que yo pongo la demanda y que el juez me da la razón y dice que sí, efectivamente, la madre tiene que cumplir con la obligación de dejarme ver a mi hija, la madre sigue sin cumplir y nadie adopta ninguna medida. Yo me vuelvo a presentar en los Mossos con la resolución que me dice que tiene que cumplir, pero igualmente nadie hace nada por cumplir esto.
Explica al Carles que va diverses vegades advertint al jutge, ell diu, de que un dia la nena marxarà, que la mare se l'emportarà. Ell diu que ho diu moltes vegades.
Tu sospitaves que podien marxar.
Sí, sí, hasta 4 veces por escrito lo puse en los juzgados. Decía, yo digo, yo conozco a mi exmujer, sé cómo actúa, sé que no quiere dar nunca el brazo a torcer y sé que cuando se ve acorralada del todo se va a escapar del país con mi hija.
Val a dir, que talli un moment, que no tenim la versió de l'exdona, sempre ens agrada contrastar les fonts perquè no hem pogut accedir a ella, però sí que tenim dues sentències, una que és la de la custòdia total i també la de la pàtria potestat. Per tant, estem parlant d'un context que li afavoreix.
Que li reconeix els seus drets, això està clar, respecte a la filla.
Ens pot dir una mica com està la situació també.
Sí, sí, és veritat, és a dir, el Carlos té concedida en exclusiva la privació de la pàtria potestat. Això vol dir que és la mesura més extraordinària de privació per l'altra part. Vol dir que la mare, en aquest cas, no podria accedir ni tindre un règim de visites perquè la pàtria potestat és en exclusiva del Carles. El que fa encara més greu el fet de que no s'adoptin mesures per intentar el retornament d'aquesta nena ni se li donin més impuls, d'una forma
més decidida, no? Per finalment aconseguir l'objectiu.
Habitualment en aquests casos no n'hi ha una privació de patria potestat. Sol haver-hi un règim de visites concedit, una guarda custòdia materna, però en el seu cas és encara més sagnant perquè ell té la patria potestat en exclusiva.
Carlos, no ho has acabat d'explicar. Fa quant de temps que finalment la teva dona va marxar de Catalunya amb la teva filla?
Se marchó el 12 de setembre del 2016, es decir, hace un año y días.
I en tot aquest temps no has pogut veure la nena?
No, bueno, desde enero que no la veo, desde enero del 2016 no la puedo ver.
Ni parlar-hi?
No, es que no sé dónde está. El problema es ese. El problema es que no sé dónde está mi hija y que nadie hace nada por localizar a mi hija. Esto es lo que me resulta más increíble aquí.
I ell porta molts diners gastats, explica també, pues per d'alguna manera fer-ho a títol personal, investigar i bueno, intentar retrobar aquesta nena.
Digues,
Sí,
Carlos.
Sí, perdona. No, que mi exmujer, cuando se marchó, empezó a enviar emails, entre comillas, falsos. Es decir, falsos porque sí que los enviaba ella, pero daba pistas de estoy en San Petersburgo, estoy de vacaciones, estoy en Alicante, un montón de pistas falsas que nosotros seguimos y ninguna llegó a ninguna parte. Pero la seguí yo por mi cuenta, porque ni siquiera el juzgado puso los medios para intentar localizar a mi hija.
Val a dir que des de setembre hi ha una ordre de recerca de captura, que això és una notícia important, és lo màxim que ho ha aconseguit des de que ha començat tot això.
Sí, desde septiembre de este año, desde el 6 de septiembre del 2017.
Vol dir que si l'agafen, la detenen i, per tant, la nena torna a Espanya.
O sigui, ara el principal impediment és que no se sap on és l'exdona del Carlos o que hi ha una ineficàcia per part de les autoritats en fer tornar aquesta noia, aquesta nena.
A veure, per una banda n'hi ha pues el país on es presumeix que està no és un país signant del conveni de la Haia i per tant les nostres autoritats centrals no poden actuar com és habitual, és a dir, quan un país és signant del conveni de la Haia, pues en lloc de anar per la via penal és molt més efectiva d'anar per la via civil. Val?
Bueno. El conveni de la Haia és un compromís dels països que signen aquest conveni a executar el retorn dels menors sostrets de manera immediata.
Correcte.
Això no està passant en aquest cas.
No, en absoluto.
No.
Per què?
Pues perquè primer es va optar per la via penal. La via penal normalment la gent és la tendència que té, és a dir, a denunciar penalment. Mm-hmm. Però és una via més lenta i és una via que no contempla un retorn immediat perquè s'ha de fer una investigació, una instrucció. Bueno, en aquest cas el Carles li ha servit per aconseguir aquesta ordre internacional de búsqueda i captura que suposa que si la localitzen pues, li facilitarà òbviament la detenció de la mare, però aquí volia precisar que la detenció de la mare no vol dir que vingui amb la nena. Cuidado, que és diferent, És a dir, la detenció de la mare és solament la mare, no és el retorn de la nena.
I la nena llavors, quines garanties?
El que passa que, evidentment, aleshores, quan passen aquestes coses es queden tutelats fins que a l'altre progenitor es pot fer càrrec de la nena, que sol ser de forma pràcticament immediata.
Rússia és sota signant d'aquesta convenció de l'Haia?
Rússia sí.
Sí,
perquè entenc que també, clar, la dificultat, és a dir, la complicació d'aquests casos encara creix més quan estem parlant de dos països diferents. Per tant, clar, la clau és que Rússia també sigui sota signant del conveni
però
de l'Haia.
Però Rússia no és un país fàcil.
Sí, es firmante del convenio de la Haya, pero no lo cumple, lo incumple sistemáticamente. Todos los padres españoles que han tenido sus hijos secuestrados en Rusia están apelando al convenio de la Haya y Rusia no cumple, es que simplemente no cumple.
Carlos, ¿per qué Rusia? La teva exdona hi té cap vincle?
Sí, és rusa de origen. Ella és
per tant, hi ha uns familiars seus allà.
Es que ella me ha dicho que sus padres han fallecido y yo la verdad es que ya no sé qué es verdad y qué es mentira de ella. O sea, es una mujer que desconozco absolutamente, creo que tiene una hermana, pero poco más. O sea, yo no sé de qué hilo tirar ya a estas alturas.
¿Tú te imaginabas que s'emportaría la nena?
Sí, por supuesto.
Un cop tens sospites, sí, però en el moment que les coses es comencen a anar malament, hi ha un divorci... ¿T'imaginabas que podría pasar eso?
Bueno, uno de los motivos por los cuales yo acabé divorciándome de ella es por su carácter. Ella es una persona que nunca quiere dar el brazo a torcer, siempre quiere salirse con la suya.
Bueno, pero fins aquí a todos nos puede pasar que tengamos una relación y después... Però ja, una altra cosa és que s'emporti una nena.
Quan tu empieces a evitar discussions i empieces a ceder a l'altra part per evitar que monte escàndalos, que lo haga delante de la niña, con todo lo que esto ocurría, yo sabía, contaba con que eso podía pasar. Lo que pasa que en cierto modo estaba tranquilo, entre comillas, porque ella había encontrado una nueva pareja. Entonces digo, bueno, mientras esté un chico que es catalán, que vivía aquí, que trabajaba, que ahora ya no trabaja más en el sitio donde trabaja, que ya también se le ha perdido la pista, que no sabemos si está con ella o si no está con ella, ya a estas alturas yo no sé nada.
Aquí el que és denunciable, però, és que amb dues sentències al teu favor, la de la custòdia i la pàtria potestat, enregistren el jutjat de la teva por manifesta que la teva exdona pugui sortir del país amb la teva filla i que tu, per tant, els hi perdis la pista, finalment això acabi passant, deixant-te tu completament desemparat, sense veure la teva filla, durant gairebé 2 anys.
Sí, sí, totalmente. I jo pedia... No? Algo tan sencillo como que se le retirara el pasaporte a la niña, nada más.
És que una de les mesures que des de CIME i de qualsevol advocat o mediador especialitzat ha de recomanar, i aquest, bueno, aquí faig un parèntesis, que el problema és que moltes vegades aquest tipus de temes no es porten professionals, és a dir, la sustracció és un tema que ha de ser molt especialitzat, perquè clar, no tothom coneix el conveni de l'AIA, ni els processos, l'autoritat central, bueno, què passa? Que si immediatament no es demana un tancament de fronteres,
sí,
pues tenim el primer problema, és a dir, com a mesura preventiva, quan un té, i nosaltres des de l'associació així ho recomanem, quan un té la sospita de que poden passar aquestes coses, el primer que és que ha d'anar al jutjat a demanar un tancament de fronteres. Val? Després ve el segon problema, que clar, que tancament de fronteres, moltes vegades, òbviament, si se'ls porten a països, doncs als Estats Units, que necessiten un avió, sortirà l'alerta. Però si van per cotxe, moltes vegades, és a dir, aquestes sustraccions estan molt planejades. Ens hem trobat nosaltres casos que van per cotxe fins a Suïssa, que no és territori Schengen, i des d'allà agafen un avió. Bueno, també és veritat que la setmana passada vam estar a una reunió amb el Ministeri i ens van dir que estaven intentant també posar solució això per evitar que descoordinacions també de forces europees, no, i judicials moltes vegades puguin facilitar que en tancament de fronteres passin aquestes coses. És complexa. És
molt Carmen,
complexa.
Quin índex hi ha de resolució d'aquests casos? Perquè trobo que amb les dades que em passava la Marta, trobo que hi ha molts casos oberts pendents de resoldre.
Bueno,
uns 300 a tot l'estat, sí, i una cinquantena aquí a Catalunya.
La veritat és que fa un any va haver-hi una modificació de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ha facilitat moltíssim la tramitació d'aquests procediments i que molts es comencin a tancar. Per què? Perquè abans eren procediments que es portaven no als jutjats de província, sinó a on es trobava el nen, no eren jutges especialitzats, i això feia que podia passar un any o un any i mig per la tramitació del procés. Què passava? Que una de les excepcions del conveni de l'AIA del no retorno de los niños és l'arraigo, i per tant, si passava aquest any, moltes vegades no es podia fer res. Què es va fer? Amb una modificació que realment estem constatant als jutjats que funciona fantàsticament bé, i a més així m'està fent unes enquestes i uns seguiments, doncs ara s'han acurtat els terminis a 6 setmanes. I això està facilitant molt. Però n'hi ha països que compleixen, és a dir, en Europa funciona molt bé, excepte en Alemanya, que li costa moltíssim retornar, i encara que subscrivent, i altres països com a Rússia, països com a Brasil, països com a Mèxic, és molt difícil perquè són països que tenen 4 i 5 instàncies judicials i per tant van recorrent, i a lo millor ens trobem amb una resolució dictada 3 anys després d'una sustracció. I aleshores ja...
Molt de temps. I el cas del Carlos com pinta?
Bueno, deberíamos localitzar a la niña. La verdad que la orden de búsqueda y captura es una muy buena noticia, porque ya a partir de este momento ya la policía y la Interpol podría actuar y detener a mi exmujer. Siempre y cuando mi exmujer esté con su nombre, porque también cabe la posibilidad de que se haya cambiado de identidad. Es que yo con ella me lo puedo esperar absolutamente todo.
Pues vamos a ver, nada, ahora sí tenim sort i ens vens un altre cop al programa, no, Agnès, que
sí,
ens expliqui.
Carlos, et desitgem el millor.
Ojalá. Bueno,
que
muchas gracias.
Molta sort i que vagi molt bé.
Muchas gracias.
Gracias, Marta, per aquest tema que ens has portat avui, la sustracció de menors. Gràcies també a Carmen Varela, que ens ha donat el punt de vista més professional sobre com tractar aquests temes. Gràcies a tots dos. Fem una petita pausa i de seguida arriba la Magdalena Oliver amb el Sabies que. Fins ara.